migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Les jornades de delegats de Postulat Seglar d'Espanya, juntament amb responsables de moviments i associacions, s'han fet a Madrid aquest cap de setmana passat al voltant d'aquest títol, el primer anunci en clau de sinodalitat. Reflexionar sobre la importància d'aquest primer anunci ha estat clau per dissenyar un full de ruta tenint present el procés sinodal i el Congrés de Laics celebrat al febrer del 2020. En aquest inici del Mirall d'avui saludem uns moments que ens pot acompanyar encara que sigui en la distància Anna Maria Almuni, delegada de formació i acompanyament del Laicat. Senyora Almuni, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per donar-me l'oportunitat de compartir la trobada, la magnífica trobada d'aquest cap de setmana que hem tingut a Madrid tots els delegats d'Apostolat Seglar i també tots els presidents de moviments de diferents associacions laicals a nivell d'Espanya.
Una trobada amb força presència catalana, on vostè no va estar sola i on, com dèiem, entre participants in situ i online, la concurrència va ser molt alta, oi?
Lo cert és que hi ha hagut més gent perquè hi ha hagut gent dels equips del postcongrés. Per tant, ens hem juntat unes 180 persones presencials i en l'espai telemàtic hem arribat potser a les 1.500 persones.
Anna Maria Almuni ha estat aquest cap de setmana a les jornades d'apostolat seglar a Madrid, el cap de setmana passat, on va intervenir a la conferència Marc Rino Fisichella i ell doncs, va parlar precisament sobre aquest primer anunci i el fet de caminar junts en una trobada on Rino Fisichella, president del Dicasteri per a la Nova Evangelització, va parlar sobre la importància i la prioritat pastoral del primer anunci en el context social actual, concretament. Què més destacaria, més enllà d'això, a grans trets del que ha estat la jornada, senyora Almuni?
La temàtica que hem treballat ha sigut el primer anunci. Com recordem, el Congrés de Laics celebrat el 2020 ens va fer treballar en quatre itineraris. Primer anunci, acompanyament, formació i presència a la vida pública. En acabar el Congrés, ràpidament va vindre la pandèmia, va haver-hi un moment de parada, per dir-ho d'alguna forma, però ens vam recuperar i llavors va vindre el sínode, la proposta del Papa. El Congrés ens proposava dos pilars, partia de dos pilars, que eren discerniment i sinodalitat. Per tant, no ens ha sigut difícil plantejar-nos aquest postcongrés amb els ulls de la sinodalitat.
Anna Maria Almuni ha participat com a delegada de formació i acompanyament del Laicat de l'Arcabisbat de Barcelona i aquí, amb un document preparatori, ara es mira endavant, oi? Amb tot el que són els últims inputs que l'apostolat seglar arreu d'Espanya ha rebut.
Crec que la jornada va ser... Les jornades van ser molt, molt interessants perquè després d'això vam tenir també doncs, la proposta concreta. Què farem aquest any? Tots plegats per sentir-nos junts, caminant junts en aquest primer anunci. Hi ha una proposta concreta de treballar-ho fins al febrer de l'any vinent, on hi hauria una trobada nacional de recollida de tot allò que hem anat vislumbrant, treballant, avançant. El diumenge al matí vam tenir un tema molt interessant que va ser veure com el primer anunci treballa de la mà dels altres itineraris, de l'acompanyament, de la formació i de la presència en la vida pública. Si no estem presents en la vida pública, no anunciarem. Si després del primer anunci hem d'acompanyar, potser abans del primer anunci hem d'acompanyar, es necessita formació per fer el primer anunci, es necessita formació per a aquells que han donat el pas després del primer anunci. Dic que podria parlar molta més estona, però dic que ha estat una trobada molt positiva, molt engrescadora. Jo crec que tots plegats hem sortit engrescats i molt alegres, amb una responsabilitat que tots sabem que aquesta responsabilitat de primer anunci es neix del bateig. I, per tant, responsables com a laics d'aquest anunci de l'Evangeli a tants i tants contemporanis que o no coneixen o han deixat de deixar-se tocar per Jesús.
Hem parlat de les jornades nacionals de delegats d'apostolat seglar i de presidents o responsables de moviments i associacions que han tingut lloc a Madrid aquest cap de setmana passat. Moltes gràcies, senyora Ana Maria Almuni, delegada d'apostolat seglar, directora del secretariat d'apostolat seglar, millor dit, de l'Arquebisbat de Barcelona, i delegada de formació i acompanyament del laicat. Una abraçada i ànims, endavant, que vagi bé.
Ha estat molt interessant. Moltes gràcies per deixar-m'ho explicar. I una abraçada gran a tots. Sou convocats a les vostres diòcesis, en concret a Barcelona, per tirar endavant el primer anunci. Molt bona tarda.
Doncs amb aquesta idea del primer anunci de la seva importància, hem començat avui un programa en què tindrem a la taula de testimonis Daniel Arasa, conegut periodista i col·laborador d'aquesta casa, que ens presenta el seu llibre Tu por aquí, Conversaciones en el cielo, editar per Ediciones Carena. Un interessant treball sobre el que pot ser, després de la mort, anar al cel i amb totes les seves dimensions, tota la projecció de futur. I també saludarem un momentet al director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, nomenat ara fa només uns dies, Carles Armengol. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i una miqueta més us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Seguim en marxa. Senyor Daniel Arasa, periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, entre altres tasques, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies per invitar-me.
A vostè per haver vingut i molt contents de poder donar a conèixer aquest llibre Tu por aquí, Conversaciones en el cielo. Ara en parlem, però saludem abans, per raó de temps, el nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, fins ara president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, també havia estat secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana. Senyor Armengol, un plaer, bona tarda.
Bona tarda.
I moltes felicitats.
Gràcies, gràcies.
Com ha rebut aquest nomenament? Amb sorpresa, amb il·lusió?
Amb sorpresa, sens dubte, perquè a més ha estat tot un procés molt, molt ràpid i sobtat. L'origen de tots aquests canvis també és la crisi de govern, que tampoc era tan previsible que es produís. El que passa és que alhora això s'ha produït estant jo treballant a la direcció de Fer Religiosos i, per tant, em sembla que això ajudarà a mantenir la continuïtat, a no interrompre, per dir d'alguna manera, els projectes que estan en marxa i que crec que són prou importants. I en aquest sentit, molta il·lusió per seguir endavant.
Uh-huh. Sí, vostè ha participat en l'elaboració de documents sobre diversitat religiosa. Vostè és catòlic, és creient a nivell personal i en aquest càrrec doncs, li toca estar al servei, no?, d'aquesta fraternitat i d'aquesta convivència interreligiosa.
Sí, és així tal com dius. Soc catòlic, però molt conciliar en el sentit del Concili Vaticà II i sí, la seva declaració de llibertat religiosa, que jo crec que dona un marc, que és el que, de fet, també les administracions públiques és el que han de plantejar, bàsicament, que és aquest context de llibertat religiosa com a marc d'actuació i de relació entre els poders públics i les diferents confessions i tradicions religioses.
Ara fa poc més de 20 anys que el govern català va crear la Direcció General d'Afers Religiosos, han passat diversos responsables, el món i la societat catalana han anat evolucionant, i ara li toca a vostè aquest moment difícil de vegades a nivell de pràctica religiosa o de religió a nivell institucional, per entendre'ns, però sempre amb set espiritual, no? amb moltes persones creients, molt majoritàries a Catalunya, per exemple, oi?
Sí, jo sempre dic que aquells pronòstics de la secularització entesa com que lo religiós, lo sagrat, lo espiritual deixaria de tenir espai en les societats modernes, en la modernitat avançada, era una hipòtesi falsa, és a dir, no s'ha complert aquesta hipòtesi. El que ha passat és que s'ha transformat molt el fet religiós i a vegades no només parlo de pluralisme religiós, sinó de fragmentació religiosa, perquè es produeix dins de cada tradició. A vegades diu, sí, perquè a Catalunya, doncs ara, sobretot per la immigració, doncs té més diversitat religiosa. Això és veritat, però alhora també és que dins de cada religió la vivència religiosa de les persones ha anat canviant. I aquest és el moment que vivim. I, evidentment, hi ha una crisi, no de lo religiós, no de lo espiritual, sinó una crisi de les institucions religioses. Com hi ha una crisi de totes les institucions socials. Gairebé, jo diria que gairebé totes, crec que poques es salven d'una certa crisi, d'una certa remoguda. I les institucions religioses igualment. Sí. Per tant, és a dir, l'anàlisi s'ha d'afinar, perquè si no, a vegades no ho descrivim amb prou exactitud amb prou el que rigor. Està passant en l'univers religiós.
Sí. I finalment, senyor Carles Armengol, algun projecte que es plantegi una mica sense saber la durada, no? Perquè és un temps limitat el que queda de l'actual legislatura i Déu dirà, no?
Sí, és un temps limitat, però afortunadament jo diria que hi ha un cert consens bàsic. Jo diria que en les darreres èpoques d'aquesta direcció, doncs encara que els responsables que estem al front puguem anar canviant, hi ha certes línies d'actuació, com deia això, aquest criteri primer de la llibertat religiosa i de que cal promoure i remoure els obstacles perquè tothom es pugui expressar i viure en plenitud les seves conviccions, també les religioses, és un fil conductor de, jo diria que es mantindrà. Per tant, projectes n'hi ha molts en marxa, ja estaven engegats, ara mateix comença d'aquí pocs dies la mostra de cinema espiritual, la 19a mostra, és a dir, fixeu-vos que insisteixo en la 19a perquè marca un fil de continuïtat i és un exemple entre molts. Eh?
I tant, i tant.
Que és una manera de fer present i palès el fet religiós a la societat a través d'un mitjà com el cinema.
I tant. El deixem ja. El saluda Daniel Arasa, que és aquí amb nosaltres a l'estudi. Sí, sí.
Una salutació a desitjar. Desitjar que sigui una bona nova tasca.
Segueixes, veig, treballant...
Sí,
sí,
fons, no para, eh?
Estem fent moltes
coses.
No,
és incansable.
Doncs, una abraçada, senyor Carles Armengol, nou director general de Fets Religiosos de la Generalitat. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Una abraçada.
Una abraçada i salutacions a tots. Gràcies.
I seguim amb Daniel Arasa, periodista, que acaba de publicar aquest llibre. Així es titula, Tu por aquí, conversaciones en el cielo. És una mica naturalitzar el que un creient vol tenir després de la mort, que és el cel, no? La trobada i l'abraçada de Déu.
Efectivament, partint de la base de que pensem en el cel, això sí, per la gràcia de Déu, no pels mèrits propis, evidentment, no?
Això és bàsic, sí, això, ho diu al principi.
Perquè si no puc pensar jo aconsegueixo el cel, no, ni jo ni ningú, vaja, no? Però aleshores, mira, a la vida ens hem trobat amb molta gent, coneguts, amics, gent que després no els han vist més des de fa anys, potser gent amb la qual vam intentar que tinguessin una bona vida cristiana i veiem que portava una vida, diem-hi, entre cometes, dissoluta o distant, i que algú arribarem allà al cel i ens els trobarem. Llavors, mira, tu per aquí. Llavors, una abraçada i anem a retrobar allò de la Terra, no? I al mateix temps es planteja una mica de dir, el cel com serà? No ho sabem. Sabem que és la felicitat amb Déu, això ho sabem. Però el com no ho sabem. Aleshores, una manera, jo penso, dic, escolti'm, allò que ens agrada tant a la Terra, el que sigui, a un que li agradarà molt el cinema, l'altre que li agradarà l'esport, l'altre que li agradarà menjar pernil, és igual, el que sigui. I allò ho podrà exercir amb la màxima, al màxim nivell del cel per la felicitat, no? Doncs hi ha una mica dir, què és el que a mi m'entusiasma? Doncs el periodisme i la història. Doncs recuperar molts fets històrics a través de les converses amb protagonistes de la història que ho van viure.
Sí, i això és molt bonic perquè vostè doncs, posa moltíssims exemples, utilitza moltes cites bíbliques per argumentar que existeix el cel, existeix l'infern, existeix també una paraula que vostè recupera molt a l'inici del llibre, no? Les postrimeries, ara s'utilitza en el llenguatge esportiu, no? Les postrimeries del partit, no? Les postrimeries que són aquells...
De debò.
De debò, eh? Aquell temps després de la mort fins que anem al cel, que és un misteri, no sabem quan és temporalment.
Sí. No, és que em va semblar important tornar-ho a recordar. Miri, jo ja tinc una edat, 70 i bastants anys,
sí.
I quan era jo petit, o simplement fa 50 o 60 anys, d'aquestes coses se'n parlava totes hores. Era inclús un error, ja que parlem de vida cristiana, una mica la pedagogia molt de la justícia de Déu, cuidado, fins i tot allò un nen que era entremaliat se deia que aniràs a l'infern. O sigui, una cosa molt exagerada. Però ara passa al revés, no se'n parla mai. No, no, això ha dit molt bé. Existeix, tenim un judici, cadascú quan mori, hi ha cert l'infern, no sabem qui hi va, qui no hi va, això no ho desconeixem, però això existeix, i de tant en tant cal recordar-ho. Penso que val la pena que tinguéssim en compte, perquè és que si no, perdem la perspectiva, perquè per entendre la vida s'ha d'entendre la mort, i amb la mort el que ve després.
Clar, precisament perquè hem estat creats lliures, i aquesta llibertat fa que també puguem triar entre el bé i el mal, entre salvar-nos i condemnar-nos. Molt important això també, vostè ho recorda, també ho diuen els teòlegs, és a dir, si ens condemnem som nosaltres, no és Déu que ens castiga amb la condemna.
Exacte, Déu ens va llançant cables fins a l'últim moment, o sigui, no sabem com, però tothom té mocions internes, ajudes, persones que li diuen alguna cosa per poder-se salvar. I si no, al final, un no vol de forma persistent, se condemna a ell, no? Són coses que és un misteri que no entenem molt bé, però és derivat de la llibertat. Déu ens ha volgut donar la llibertat que podíem dir, i perquè ens dona llibertat si ens podem condemnar, podem fer mal. Pues no sabem per què, però Déu ho ha fet així, no?
Parlem del llibre Tu por aquí, Conversaciones en el cielo, editat per Ediciones Carena, i l'autor del qual és el periodista Daniel Arasa, que ens acompanya avui. Per cert, el llibre es presentava ahir dijous a Barcelona i ja s'està difonent.
El proper dia 10 de novembre tornem a fer una representació a la Casa del Llibre.
A la Casa del Llibre, també de Barcelona. Doncs,
també de Barcelona,
doncs aprofitem per dir-ho pels qui ens escolten i vulguin anar-hi, i sobretot no van poder anar-hi ahir.
7 de la tarda del dia 10 de...
Del dia 10. 10 de novembre.
Casa del Llibre, el Passeig de Gràcia. Una segona presentació.
Una segona presentació al Passeig de Gràcia, molt a prop d'aquesta casa, precisament, a la Casa del Llibre de Barcelona, 10 de novembre a les 7 de la tarda. És curiós que el llibre té estils de la llenguatge diferents segons els capítols. Vostè reflexiona, vostè fa cites bíbliques, fins i tot fa una mica de predicació o d'interpretació periodística del fet creient, no? Diu que li agradaria ser corresponsal al cel, per exemple.
Exacte, és una mica dir, escolta, quines il·lusions jo he tingut en aquesta terra. Jo crec que al cel el que ens ha agradat aquí, elevat a l'extrem, no? I a més a més trobar sense les dificultats, com a periodista que a vegades diu, no, és que jo voldria entrevistar tal personatge de l'actualitat, evidentment, o historiador de tal, i aquest no és possible, no? O hi ha la secretària que ens barra el pas, no? Doncs això allò no ho tindrem en directe. I aclarir molts fets històrics, que n'hi ha molts, que no estan aclarits, o que pensem que és d'una manera i va ser d'una altra. O per què van actuar unes persones així. I això tinc una veritable passió, no?
I després el gran somni que tots tenim d'arribar al cel i veure'ns tots reconciliats. Vostè,
exacte,
que ha escrit molts llibres de la Guerra Civil.
Exacte.
No?
Exacte. Un dels temes és com de la guerra, dir, abraçats els d'un costat i de l'altre, inclús aquests últims anys, que jo crec hem tingut uns anys de desastre en aquest sentit, jo crec que el tema de la guerra s'estava dient a mi, l'agressivitat de la guerra s'estava apaivagant, i amb la llei de memòria històrica que va començar fa uns anys, hem tornat a posar-la en l'agressivitat, ha tornat, no? Jo crec que això ha sigut és un greu error, perquè una cosa és que els historiadors treballem en fer en la història de la guerra, altra cosa és que la convertim en arma política, que és en com s'ha convertit, no? Per tant, reconciliació entre uns i els altres, inclús el per què actuen d'aquesta manera, a la Segona Guerra Mundial també, que vaig estudiar molt, us dic, escolti'm, inclús posar davant un general d'un costat i de l'altre, per què vau fer això, no? O per què el que va atemptar contra Hitler, per què vas actuar així? No explicar el fet de posar la bomba, que això ja ho sabem, sinó per quins motius ètics hi havia darrere per acabar això, no?
En tot això venen els pensaments, no? Potser persones que han fet mal la història i tenim la temptació de jutjar-les, no ho podem fer mai, no? Però després hi ha altres, per exemple, vostè esmenta Dolores Ibárruri o Antoni Gutiérrez Díaz, persones de l'esquerra comunista que, sí, que després doncs, potser van tenir una set de transcendència.
Tant, a més, la Dolores Ibárruri, a la que jo vaig conèixer personalment, ella sabem que va morir cristiana, eh? Aquesta ho sabem, perquè hi ha testimonis, no?
Sí, sí.
Altres no ho sabem, però desitjar, jo crec que molta gent que ha sigut bona al món, encara que no hagi viscut una vida, diguem, intensament cristiana, s'haurà pogut salvar. I gent perversa, o que han fet grans malifetes, qui sap si al final van canviar.
Clar, que el misteri del final de la vida no és molt gran.
Però, per exemple, recordo, poso aquí, un dels matons, dels grans criminals nazis, Frank, aquest, que va ser a Polònia mort, però ell va morir, va tornar al cristianisme, però on està? O qui sap si molts d'aquests, qui sap si Al Capone, no ho sabem, qui sap si un personatge d'aquest tipus mafiós que va fer molt de mal, potser després se va arrepentir. O també altres persones que han passat a la història com perverses i que potser no ho van ser tant. Però el cas de Lucrecia Borgia, ha passat com una assassina i tal, i sembla que altres diuen, escolta, no va ser tant, el que passa que després li van posar-li aquesta etiqueta i s'ha quedat així, però potser no ho era tant, no?
En tot cas, des del desig i la convicció de Daniel Arasa d'anar al cel, tots tenim aquesta esperança, explica moltes sensacions, sentiments, diguéssim, reflexions des de la fe i també allò que imagina, no?, que pot ser el cel pel que fa la trobada amb molta gent, no? Tu por aquí, ¿qué haces aquí? Mira qué bien, ¿no? Seria això. Tu por aquí, Conversaciones en el cielo, d'Edicions Carena, llibre de Daniel Arasa que hem presentat. Un plaer haver-lo tingut amb nosaltres aquí a casa seva, aquí a la cadena COPE. Daniel Arasa, fins una altra i enhorabona per aquest llibre. I segur que espero que en vinguin molts més, encara.
Esperem el que dona la vida i que sempre procuram que serveixin per a les persones.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia, gràcies.
Quan tanco els ulls, et sento a prop. No puc fugir del teu amor. En el teu cor hi ha lloc per mi. Sóc teu, ho has aconseguit. Quan estava a punt d'enfonsar-me, tu vas...
Quan m'he fiat és el tema que compartim amb vosaltres, interpretat per worship.cat. En sentir aquesta cançó, tots ens sentim com Zaqueu, protagonista de l'Evangeli d'aquest diumenge 31è durant l'any. Repassem breument algunes notícies. L'Ateneu Universitari Sant Pacià acaba d'editar una versió actualitzada en llengua catalana del Codi de Dret Canònic promulgat per Sant Joan Pau II l'any 1983 amb les modificacions que han anat incorporant els diversos pontífecs. Per a més informació teniu l'adreça electrònica publicacions@edusantpacia.cat. A més, s'ha inaugurat aquesta setmana a l'Ateneu Universitari Sant Pacià precisament les quartes hores del curs amb una sessió del bisbe de Vic, Romà Casanova, titulada El Sínode Diocesà de Vic, que ha estat aquest dimecres al migdia a l'aula magna del seminari. I la commemoració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a Catalunya aporta un accent ignasià a la 19a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya que organitza la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat amb l'assessorament del sacerdot de la diòcesi de Barcelona, Peyo Sánchez. L'edició serà del 15 al 30 de novembre. I la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès ha acollit aquesta setmana, des de dilluns i fins ahir dijous, les 27è jornades de formació i animació pastoral, convocades per als creients dels quatre arxiprestats de la Vicaria del Penedès, l'Anoia i el Garraf. S'ha parlat d'educació, de joventut, de Bíblia i de litúrgia, amb els joves com a grans protagonistes. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornarem, si Déu vol, divendres vinent, ja entrats en el mes de novembre. Per tant, bona diada de Tots Sants i bona festa també de la commemoració dels fidels difunts. Serem amb vosaltres, com cada setmana, divendres a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.